Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts, una setmana més. Benvingudes, benvinguts, un cop més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia, us saludem a aquesta 15a edició de l'Eixample Esports, aquí a casa nostra, l'Eixample Barcelona Ràdio, a la nostra emissora del nostre districte, on com cada setmana repassem justament els resultats, els marcadors, el més destacat, el bo i millor que ens han deixat els nostres equips, els equips de l'Eixample de Barcelona. En última edició ja segurament d'aquesta primera temporada aquí a Eixample Barcelona Ràdio, per tant, possiblement la setmana vinent ens acomiadaríem d'aquesta primera temporada amb la 16a edició, però déu-n'hi-do, amigues i amics, del que ens deixa aquest passat cap de setmana del 3 i 4 de juny del 2023, que és el que analitzarem, com dèiem, en aquesta 14a edició de l'Eixample Esports. Podríem titular que els resultats potser no reflecteixen lo important que ha sigut aquesta jornada. Només ens queden ja 3 equips en competició, els de tercera catalana, però tot i així tenim notícies de les grosses. I és que un dels titulars que podríem posar per a aquesta edició de l'Eixample Esports és 2 ascensos, un títol de Lliga i una permanència gairebé confirmada. I a més, com veurem, les noies del femení del Club Futbol Sala Eixample, en aquest cas de la categoria juvenil, de la categoria infantil femení, volíem dir, l'han tornat a fer grossa i estan fent història, anava a dir, a les portes. Ja fa molt temps que estan fent història i ara, a la part final del programa, quan arribem a Futbol Sala, entendrem per què. Anem a veure, doncs, quins són aquests dos equips que han ascendit del nostre districte, qui és qui s'ha emportat aquest títol de Lliga i qui és qui està acariciant pràcticament ja una molt, molt important i valuosa permanència. Però abans anem a destacar un nom propi que es va destacar aquest passat dimecres 6 de juny, i és que estem d'enhorabona, especialment la gent de la penya barcelonista Anguera, i és que un exjugador de la base dels Groguets, en aquest cas Héctor Fort, potser a algunes i alguns dels nostres oients ja els hi sona aquest nom, el jugador Héctor Fort va debutar amb el primer equip del Futbol Club Barcelona davant el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta en aquest partit amistós que es va disputar aquest passat dimecres 6 de juny a mode d'homenatge per al crack de Fuentealbilla, l'exjugador blaugrana Andrés Iniesta. En aquest cas, un exjugador, com dèiem, Héctor Fort, de la penya barcelonista Anguera, format al planter Groguet, va debutar amb el dorsal 30, amb el primer equip blaugrana, amb el conjunt de Xavi Hernández, tot i que no ho va fer en partit oficial, però el que està claríssim és que aquest dorsal número 30 i aquesta data del 6 de juny no l'oblidarà mai el bo de Héctor Fort. Així que enhorabona tant a la penya barcelonista Anguera com al jugador i als seus familiars, i enhorabona també al conjunt blaugrana, que també val la pena que encetéssim aquesta 15a edició de l'Eixample Esports destacant, felicitant novament a les jugadores del primer equip blaugrana, a les jugadores del Barça femení, que aquest passat cap de setmana van aconseguir la seva segona Champions a Eindhoven, remuntant espectacularment davant del Wolfsburg. Wolfsburg 2, Barça 3, anaven perdent al descans, com bé sabeu, per 2-0, i ràpidament amb 2 gols de Patrick Guijarro a la represa i un altre de Rolfo més endavant, aconseguirien portar d'Eindhoven la segona Champions per al conjunt blaugrana. Enhorabona, doncs, a les noies dirigides, a les jugadores dirigides per Giraldez. I ara tornem a l'Eixample, ens hem eixamplat una mica la zona, evidentment per felicitar també a les blaugranes, que és un orgull per a la ciutat, com és un orgull també, si dèiem que Héctor Fort, l'ex de la penya Anguera, debutava amb el Barça, a la penya Anguera estan d'enhorabona, i de quina manera, després ho veurem, perquè abans hem de començar pel grup 11 de la tercera catalana. Recordem que en aquesta competició hi juga en aquest grup el conjunt d'Ivan Parra, l'amateur A de la penya barcelonista Anguera, i sabem que està lluitant per la permanència. Explicàvem la setmana passada que aquesta jornada jugava contra el segon classificat, en concret contra el conjunt del Cerro Club Deportivo, doncs van plantar moltíssima cara, però finalment no van poder sumar res els homes d'Ivan Parra, però no és tan negativa la notícia com pot semblar. Ara després ho veurem. El resultat final va ser Penya Barcelonista Anguera 1, Cerro Club Deportivo 2. El partit es va jugar a l'escola industrial, a casa, i van tardar en arribar els gols. Al minut 57 s'avançava el Cerro Club Deportivo al marcador, però només un minut després, pràcticament a la següent jugada del partit, Ivan Ordóñez marcava el gol dels de l'Eixample. Ho dèiem, competint davant del segon classificat que s'estava jugant la Lliga, però malauradament a 6 minuts per al final, al minut 84, Sergio Fernández marcava l'1-2 definitiu, el segon gol que donava la victòria al Cerro Club Deportivo. Un partit, per tant, que no va permetre sumar res als de l'Eixample, però la bona notícia és que els seus més immediats perseguidors, especialment els equips de la part baixa que ara mateix ocupen el descens, el Celtic, que és l'únic que els podia atrapar, va perdre, com veurem, aquesta passada jornada. Llavors, com queda la situació? Doncs la penya barcelonista Anguera segueix en 11a posició amb 39 punts, 3 més que els que té la Unió Esportiva Cèltic, que amb 36 és qui marca a una jornada per al final la zona de descens. Recordem que d'aquesta tercera catalana cap a quarta baixen del 15è al 18è, els 4 darrers classificats. Doncs el panorama pinta bé, ja que la penya barcelonista Anguera la propera jornada, la última, si bé és cert que juga fora de casa, ho fa al camp de la Unió Deportiva Gramenet, que com ja vam explicar la setmana passada és l'últim classificat amb molta distància respecte al penúltim, 11 punts només per la Unió Deportiva Gramenet, pels 34 que té el penúltim, que és el Sant Ignasi. Per tant, estem dient que els groguets depenen d'ells mateixos, tenen a la seva mà poder establir, poder aconseguir aquesta permanència. Hi ha 3 punts de diferència respecte al Celtic, per tant, encara no pot ser matemàtica una jornada del final, i a més només es porten els de l'Eixample un gol, el gol averaix general d'avantatge respecte del conjunt de la Unió Esportiva Celtic. Per tant, tot es decidirà a la última jornada, però el que estàvem comentant, el més important és que els de l'Eixample depenen d'ells mateixos. Com a dada curiosa, el Celtic s'enfrontarà en aquesta darrera jornada, ara busquem aquesta dada, concretament al següent equip s'enfronta, que això també és una bona dada, a la Fundació Júpiter, un conjunt que en 12a posició amb 39 punts, els mateixos que la Penya Anguera, també s'està jugant la vida. Per tant, a banda de que la Penya Anguera depèn d'ella mateixa, el seu rival, que ara mateix està en zona de descens, lluita contra un altre equip que s'està jugant la vida. Estem convençuts de que el conjunt dirigit per Ivan Parra farà els deures aquest proper cap de setmana i podrem celebrar una permanència a tercera catalana de la matera de la penya barcelonista Anguera. Dèiem que el conjunt groguet està de celebració aquest cap de setmana i dèiem que celebrarien la setmana que ve, si tot va bé, aquesta permanència a l'amateur A. El que ja poden celebrar i ben alt, tot i que és de forma el títol virtual, és que ja podem dir ben alt, després de moltes jornades d'explicar-ho i de perseguir-ho, que el conjunt de David Garrido, el grup 7 de la tercera catalana, l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, és campió de Lliga, és campió d'aquest grup 7 de la tercera catalana. I això vol dir que la temporada que ve, a la segona temporada, si tot va bé, d'aquest Eixample Esports, aquí a Eixample Barcelona Ràdio, parlarem també de futbol de segona catalana al districte de l'Eixample. I és que això ja sí que és matemàtic 100%. El conjunt dirigit per David Garrido, aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, és nou equip de ple dret de la segona divisió catalana. Per tant, enhorabona als groguets que lliguen aquest ascens i aquest pràcticament títol, ara explicarem per què, i com dèiem que també el seu amateur A està a punt de firmar la permanència a la tercera catalana. Doncs si està tan a prop aquest títol virtual que ara explicarem i ja s'ha pogut lligar aquest ascens, és perquè el conjunt dirigit per David Garrido en aquesta penúltima jornada de la jornada 33 va golejar a domicili al Castellnou. Resultat final: Castellnou Unió Esportiva 0, penya barcelonista Anguera 6. Ja ho avisàvem que el Castellnou era un conjunt de la part baixa de la classificació, concretament el QE amb 18, en 18a posició, QE amb només 5 puntets, a 29 punts del penúltim classificat, per tant, molt i molt avall. Per tant, no es podia escapar aquesta oportunitat d'una jornada pel final poder lligar el títol. Així ho van fer els de David Garrido, en un partit on no van tenir contestació, on no van tenir-hi rival. Al minut 2 ja s'avançaven els de l'Eixample amb gol de Pau Guàrdia, i només 9 minuts després, al minut 13 de partit, Manel Vinent marcava el seu primer gol al seu compte particular, ja que 20 minuts després, al minut 33, marcava el seu doblet. Manel Vinent a la mitja hora ja portava 2 gols, i els de l'Eixample al minut 33, com deien, ja guanyaven per 0 gols a 3. Amb aquest resultat s'arribaria al descans, i poc després de la represa, 11 minuts després, al minut 56, Víctor Costa marcava el seu primer gol de la tarda entrant des de la banqueta, i no seria l'únic que marcaria. Per en això s'hauria d'esperar el tram final, ja que al minut, aquí van aixecar una mica el peu els de l'Eixample, no va arribar al 0-5 fins al minut 82, on un habitual, Francesc Anguela, va marcar el seu golet habitual, i 7 minuts després, al 89, com havíem dit, Víctor Costa marcava el seu doblet. Aquest 0-6 s'establia el marcador, el resultat amb el que s'acabaria aquest partit. Una victòria que, com dèiem, dona l'ascens directe ja a l'amateur B de la penya barcelonista Anguera B, i dona el liderat, i el campionat de forma virtual, ja que és líder a falta d'una jornada amb 82 punts, i el segon classificat, el Club Futbol Cardona, que no va fallar, té 3 punts de desavantatge respecte de la penya barcelonista Anguera B. Per què diem que és virtualment ja campió? Doncs perquè el conjunt dirigit per David Garrido, el gol average general, té un avantatge de 24 gols favorables. Per tant, veiem molt i molt difícil que s'aconsegueixi recuperar amb una jornada la jornada final. Això sortiria en primera plana del diari, una diferència de 24 gols. Per tant, virtualment campions aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera. Se'ns havia oblidat abans repassar de l'amateur A, a falta d'una jornada per al final, els resultats de la resta d'equips, que és interessant per veure també què van fer els rivals del conjunt groguet, com dèiem, a una jornada per al final, i alguns d'ells lluitant també per aquesta permanència que busca el conjunt dirigit per Ivan Parra. Doncs els marcadors d'aquest grup 11 de tercera catalana, la jornada 33, a una per al final, van ser els següents: Club Futbol Barceloneta 2, Unió Deportiva Pastrana 2. Es va suspendre el partit entre el Sant Ignasi i el Young Talent Badalona Sud, Associació Esportiva. Més marcadors: la golejada del Canyelles 8-1 davant la Unió Deportiva Gramenet. Més resultats: el Club Futbol Alzamora 1, La Salut Peregol 1, el Montbau 1, Chacarita 4, l'Huracán de Barcelona 2, Martinenc 1. Interessant aquest resultat, perd el Martinenc, que era un dels rivals també dels de l'Eixample. Fundació Esportiva Júpiter 3, Albirrojita de Catalunya, Associació Club Social 1, i Besòs Barón de Viver 3, Unió Esportiva Cèltic 0. Com dèiem, important aquesta derrota del Cèltic, que fa que els de la penya Anguera A depenguin d'ells mateixos per salvar la categoria. Hem fet una volta perquè ens havíem deixat de repassar els resultats de la jornada. Tornem de salvar la permanència a el campionat que dèiem que havia aconseguit virtualment l'amateur B de la penya barcelonista Anguera. Repassem també, en aquest cas, del grup 7 de la tercera catalana, en aquesta jornada 33, la penúltima, els resultats dels rivals del conjunt dirigit per David Garrido. Unió Esportiva Avià 3, Club Futbol Viladecavalls 5, Navarcles 3, Calaf 0, Club Esportiu Súria 0, Futbol Club Artés 2, Futbol Club Pirinenca B 5, Gimnàstica Manresa 5. Déu-n'hi-do, d'aquest marcador, pràcticament fent una mica broma i el símil tenístic, estaven per marxar al tiebreak. Més resultats: Club Futbol Calders 1, Futbol Club Joanenc B 1, Club Esportiu Sallent 3, Alberguedà 1, Futbol Club Fruitosenc 1, Unió Esportiva Sant Pau Manresa 2, i per últim el Club Futbol Estació 0, Club Futbol Cardona 5. Com dèiem, el Cardona va fer els deures, per intentar seguir l'estela del nostre representant, però com dèiem ja virtualment campió aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera. Repassats els marcadors de la penya barcelonista Anguera, canviem de samarreta, no canviem de categoria, anem a posar-nos la samarreta blanquinegra del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, anem amb el seu amateur A, amb el conjunt dirigit per José María Soldevila, que tot i sumar 3 punts aquesta jornada no va jugar. I direu, com és això? Doncs ja ho vam explicar el passat, a l'anterior edició de l'Eixample Esports, que aquesta penúltima jornada, la jornada 33, s'havia d'enfrontar davant l'Arrabal Calaf Gramenet, equip que malauradament per als seus interessos ja s'ha retirat de la competició. Per tant, sense necessitat de jugar, 0-3, 3 puntets que suma el Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, 3 punts que dèiem que farien arribar al conjunt dirigit per José María Soldevila sí o sí a l'última jornada amb opcions de lluitar pel títol de Lliga i per tant també per un nou ascens del nostre districte del futbol de l'Eixample a la segona catalana. Quin és l'inconvenient? Doncs l'inconvenient és que el conjunt de José María Soldevila no depèn d'ell mateix per ser campió i ja vam explicar que la situació estava complicada si no punxava la romànica en la penúltima o en l'última jornada que encara estem per veure. Doncs la romànica, com ara veurem, va fer els deures. La romànica no va fallar, de fet va guanyar amb contundència, en aquest cas amb el següent marcador, la romànica 4, Penya Deportiva Pajaril 0. Amb aquest resultat la romànica segueix líder amb 77 punts, a falta d'una jornada per al final, i avantatge amb només un puntet de diferència el nostre representant al Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que en té 76. Aquests dos equips són els que poden lluitar pel títol i per l'ascens a la darrera jornada. Recordem que en aquesta última jornada els de l'Esquerra de l'Eixample jugaran a casa a l'Escola Industrial davant de l'Escola Esportiva Guineueta, tot això en jornada unificada el proper 11 de juny, mentre, i esta és la mala notícia, podríem dir entre cometes, que la romànica ho farà fora de casa. Aquí podríeu dir, bueno Jordi, bé, no? Se pinta bé, però és que juga davant la Unió Deportiva Santa Maria Montcada, que podríem dir que ens perjudica perquè és l'avantpenúltim classificat amb 39 punts, per tant equip de la part baixa, ho té fàcil el líder per ser campió, però la sort que tenim és que la Santa Maria Montcada arriba amb opcions de permanència en aquesta darrera jornada. De fet, tenim a la cua de la classificació un quàdruple empat de 39 punts entre 4 equips. El Llano de Sabadell ja està descendit, però el Valldoreix, el Santa Maria Montcada i el Piferrer i el Penya Deportiva Bajaril estan tots 4 empatats amb 39 punts. 3 d'aquests 4 equips baixaran, en aquest cas, a quarta catalana. Per tant, s'ho juga tot el Santa Maria Montcada l'última jornada davant del rival de l'Esquerra de l'Eixample pel títol de la romànica. Veurem, ens haurem de posar també la samarreta del Santa Maria Montcada aquest proper cap de setmana. Analitzada la situació de com estan les opcions del nostre representant per a aquest ansiat títol de Lliga i aquest ascens a la segona catalana, repassem la resta de marcadors dels equips que sí que van jugar els seus partits en aquesta 33ena, la penúltima jornada del grup 13 de tercera catalana. Escola Esportiva Guineueta 2, Montsant de la Peira Unió Deportiva 2, Ripollet Club Esportiu 1, Club Futbol Sant Adrià 4. Com dèiem, la victòria de la romànica per 4-0 davant de la Penya Deportiva Pajaril, que fa que els de la romànica depenguin d'ells mateixos per ser campions. Més marcadors, déu-n'hi-do d'aquesta golejada, Nice Barcelona Futbol Club 10, Llano de Sabadell 0. Ja ho dèiem, que el Llano feia moltes jornades ja que era equip descendit. Més marcadors, Olimpia Villaró 1, Piferrer 2, Planadeu Roureda Club Esportiu Futbol 1, Marina Escola de Futbol Joan Murtro 1, Futbol Club Valldoreix B 1, Bon Pastor Agrupació Esportiva A 1, i es juga aquesta setmana, entre setmana, el Can Buixeres Santa Maria Montcada, partit que es va ajornar aquest passat cap de setmana. Així doncs, com ja hem explicat per activa i per passiva, tot obert, el títol de Lliga i l'ascens obert, tot i que no depenem de nosaltres mateixos, a falta d'una jornada per al final. Per tant, la setmana vinent, possiblement l'última Eixample Esports d'aquesta primera temporada, us explicarem si hi ha hagut o no sort. Tant de bo que sí. I la sort, per exemple, no els va anar de cara, recordem-ho, aquesta temporada, i tan bé que anaven, a l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample, que ja fa uns 15 dies que va acabar la seva competició a la quarta catalana, el grup 18, portàvem molt bona temporada, de fet, en 26 jornades, 21 victòries, 3 empats i només 2 derrotes, però com ja vam explicar, el conjunt dirigit per Carlos Encabo no va poder emportar-se ni el títol ni l'ascens cap a la tercera catalana, una condició, uns mèrits que es va acabar emportant el Club Futbol La Florida B, que com ja vam explicar va acabar la temporada líder amb 70 punts, 4 més que els de l'Eixample. I també explicàvem justament la setmana passada que s'acabava la primera divisió juvenil, canviem els colors dels nostres representants, ens posem la samarreta amb la franja blaugrana de la Unió Barcelonista Catalunya, malauradament per recordar-vos el que ja us vam explicar la setmana passada, i és que el conjunt dirigit per Francesc Xavier García Cruzat, aquest juvenil A de la Unió Barcelonista Catalunya, al grup 4 de la juvenil primera divisió, un any després d'aconseguir l'ascens de categoria, malauradament va consumar el seu descens en perdre tota una final davant del seu rival directe. Les coses de la vida s'enfrontaren a l'última jornada. El Vila Olímpica i la Unió Barcelonista Catalunya. Recordem que el Vila Olímpica es va emportar el partit per 2-0 i això va fer que el Catalunya baixés en 13a posició, el quart per darrere, baixen els 4 últims, i l'Olímpic, el Vila Olímpica Club Esportiu quedés 12, 4 punts per sobre del Catalunya. Per tant, arribava, com ja vam dir, el Vila Olímpica un punt per sobre abans d'aquest final de temporada, finalment van ser 4 arrel d'aquesta victòria. Canviem també de samarreta, no canviem de categoria, a la juvenil, però sí, en aquest cas, de categoria, sí, baixem una, anem a la juvenil segona divisió, grup 13, jornada 30, s'acaba la competició a la segona divisió juvenil i ho fem amb un bon regust de boca pel que fa al juvenil A del Don Bosco, que va aconseguir una victòria per 2-3 en aquesta última jornada, la 30a, al camp del Canyelles, Club Esportiu Canyelles B 2, Club Futbol Don Bosco A 3, una victòria amb dos noms propis, però especialment el del nostre representant, ja que els 5 gols del partit se'ls van repartir entre dos jugadors, una cada equip. Al minut 9, Jordi, el dorsal número 9 de l'equip del Canyelles, avançava als barcelonins al marcador, però ràpidament els de l'Eixample empataven el marcador amb gol, com dèiem, un nom propi, d'Héctor Cabré Ferret. El 17 marcava el seu primer gol, resultat 1-1 amb el que s'arribava al descans, i al minut 53, poc després de la represa, Héctor Cabré marcava el segon, i al 70 Héctor Cabré Ferret marcava el tercer. Per tant, hat-trick del dorsal número 19 del Club Futbol Don Bosco, un jugador que amb aquests 3 gols donava la victòria al seu equip. Van tenir que patir, però, perquè al minut 86, com dèiem, Jordi, aquest dorsal número 9 del Canyelles, li posava emoció al partit, establint el 2-3, que per sort acabaria sent el resultat final. Com dèiem, Jordi 2 gols, Héctor 3 gols, els 5 gols se'ls van repartir entre els dos davanters en un partit molt net, on només va veure una targeta groga per cada equip, els dos conjunts que s'enfrontaven. Així doncs, acabada aquesta juvenil segona divisió, pel que fa al grup 13, el Club Futbol Don Bosco acaba la competició, com ja avançàvem fa unes setmanes, en 6a posició amb 52 punts. Després de 28 jornades, 17 victòries, un empat, només un empat, i 10 derrotes. I pel que fa a la resta de marcadors d'aquesta última jornada del grup 13 de la juvenil segona divisió, van ser els següents: Escola Coiblanc Torrassa 4, Unió Esportiva Sants 5. Descansava aquesta darrera jornada el juvenil D de la penya barcelonista Anguera, que finalment ha acabat tercer classificat amb 62 punts. Més marcadors: Salesians Bosco Horta 3, Diagonal Club Esportiu 5, Associació Cultural Baladrau 3, Club Futbol Montañesa C 5, Club Futbol Alzamora 18, Carmelo 0. Déu-n'hi-do la gent del Carmelo com ha patit aquesta temporada, 18-0, una golejada més per acabar la temporada. Més marcadors, dos més: l'Escola de Futbol Estoico Racing Sarrià B 4, Penya Barcelonista 5, Copes B 2, i la Unió Deportiva Gornal 3, American School of Barcelona Athletics 3. Dèiem que pel que feia al Don Bosco teníem una de cal i una d'arena, com ha vingut sent també al llarg de la temporada, molt bon paper del juvenil A dirigit per Ayrton Miguel Mantilla, no ha pogut ser així malauradament per al juvenil B que ha competit al grup 19 de la juvenil segona divisió i malauradament el conjunt dirigit per Rafael Pajares, aquest juvenil B, ha tancat la lliga, ha tancat la competició amb una dura derrota fora de casa en aquesta trentena jornada. Club Futbol Sistrelles 8, Club Futbol Don Bosco B 2, golejada sense gaires paliatius del Sistrelles sobre el Don Bosco i de més amb gran claretat. Al descans s'arribava ja amb resultat de 5-0 a favor del Sistrelles, al 62 marcava el 6è el conjunt local i no era fins al 65 que Pol Bernat marcava el seu primer gol per maquillar una mica el marcador. Poc els duraria aquesta petita alegria als de l'Eixample, ja que pocs minuts després, al 74 i al 79, marcava dos gols més el Sistrelles, per tant s'arribava a 10 minuts per al final amb marcador de 8-1. 3 minuts després, al 81, el mateix Pol Bernat marcava el seu doblet per establir el 8-2 final, amb el que es tancaria el partit i la temporada per aquest juvenil B del Don Bosco, dirigit, com dèiem, per Rafael Pajares. Amb aquests resultats, el Club Futbol Don Bosco acabarà la competició tercer per la cua, 13è classificat, amb 17 punts en 28 jornades, amb 5 victòries, 2 empats i fins a 21 derrotes. Molt dur aquest número, 121 gols en contra i només 36 a favor. Això és una de les raons d'aquesta situació en què s'ha trobat el Don Bosco, que tot i així recordem que com està jugant partits a la segona divisió juvenil no patirà cap mena de descens perquè no hi ha cap categoria en aquest cas per sota. I després d'aquesta notícia una mica trista, repassem els marcadors d'aquesta última jornada del grup 19 de la juvenil segona divisió, la trentena jornada, i després anem a alegries de les fonts. Unió Esportiva Sant Andreu 6, Club Futbol Barceloneta 1, per cert, petit parèntesis, felicitar també a la gent de la Unió Esportiva Sant Andreu per l'ascens del seu primer equip a la segona federació, després d'un autèntic partidàs disputat a l'Elmántico, al camp del Salamanca, i després d'una pedregada que va fer parar el partit, déu-n'hi-do de l'èpica d'aquest ascens del Sant Andreu a segona federació. Feia goig veure el barri de Sant Andreu a la celebració. Seguim repassant aquests marcadors de la juvenil segona divisió, grup 19, trentena, última jornada. Victòria aquí, bonica, important, del juvenil C de la penya barcelonista Anguera per 4-0 davant del Diagonal Esportiu. El juvenil C dels Groguets acaba la temporada quart classificat amb 52 punts. Més marcadors d'aquesta última jornada: Escola de Futbol Premier Barcelona B 7, Atlético Hospitalense 1, Escola Pia Sarrià 2, Cerro Club Deportivo 1, Vila Olímpica Club Esportiu 6, La Salle Bonanova 6, Penya Villaverde Penitents. La Bonanova no es va disputar, ja que el conjunt de Bonanova ja és equip retirat. I dos marcadors més: el que dèiem, la derrota del Don Bosco davant dels Sistrelles per 8-2, i el Sant Gabriel 2, Penya Barcelonista Barquino 1. Acabats les notícies del futbol de l'Eixample, canviem la gespa artificial, en aquest cas, per la pista, pel parquet. Anàvem a dir del Santa Isabel, que és on juga normalment a casa els partits, l'equip del Club Futbol Sala Eixample, però és que les alegries, després de que la setmana passada tanquéssim la temporada regular, ens han arribat lluny de casa nostra. Ha estat un nou cap de setmana de bojos, d'alegries per al Club Futbol Sala Eixample. Se'ns en van ja de les mans les bones notícies, i és que un cop més, un equip totalment històric, l'infantil femení del Club Futbol Sala Eixample, s'ha aconseguit classificar per a la fase final del Campionat d'Espanya de Clubs, que recordem que ja vam explicar que es disputava durant aquesta setmana i el cap de setmana a l'Aragó. Ho van aconseguir les de l'Eixample com a segones millors classificades del seu subgrup, amb una victòria i dos empats a la fase prèvia, com dèiem, disputada a Saragossa. Les negrivermelles, atenció, ja estan entre els 4 millor equips d'Espanya. Es diu aviat aquesta dada, però és una autèntica barbaritat. I per si no siguessin poques les alegries, si heu fet recompte, ens falta un ascens. On està aquest ascens? Doncs és l'ascens que ha aconseguit el juvenil B del Club Futbol Sala Eixample, que aquest cap de setmana el va aconseguir guanyant, golejant per 7 gols a 2 a l'Escola Futbol Sala Palafolls al play-off d'ascens que es va disputar a Torredembarra. Per tant, aquest juvenil B, que a la temporada vinent jugarà a Divisió d'Honor, grandíssima temporada en aquest cas novament d'aquest juvenil B. I evidentment molt pendents també a partir d'ara del que pugui passar en aquesta fase final del campionat de futbol d'Espanya, el campionat d'Espanya de clubs per a l'infantil femení. Si tot va bé, no tinc ara les dates, però és possible que ho visquem en aquesta última edició, la de la setmana vinent, la número 16 d'aquesta primera temporada de l'Eixample Esports, on viurem, per exemple, el tancament de la tercera catalana i veurem si la penya barcelonista Anguera A certifica la seva permanència i si l'amateur A de l'Escarra de l'Eixample aconsegueix el títol. Tant de bo que poguéssim explicar, tot i que és complicat, dos bones notícies en aquest sentit. Així doncs, ho deixaríem aquí, un servidor, Jordi Gaya, el que us ha explicat una setmana més tota l'actualitat esportiva del nostre districte. Com sempre, com cada setmana, us recordo que ens podeu seguir a nivell personal via Instagram a @JordiGallaGas i via Twitter a @@JordiGalla per fer tot el seguiment de l'actualitat esportiva. Com dèiem, un servidor, Jordi Gaya, que us agraeix la vostra escolta, el vostre seguiment i que us emplaça la setmana vinent a l'última edició d'aquesta temporada, d'aquesta primera temporada de l'Eixample Esports. Una fortíssima abraçada i fins la setmana vinent.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.